Bona tarda. Bona tarda. Bueno, benvinguts en aquesta primera taula que hem muntat, primera taula d'exestudiants, antics estudiants de publicitat i relacions públiques, que els tenim aquí, que no els vull. Són els protagonistes, per tant, no em vull posar d'esquenes. I per nosaltres és un repte per la facultat fer aquesta taula, aportar aquest talent que havia estat a les aules i ara està en el sector treballant, que alguns de vosaltres potser us coneixeu, alguns veu el que han fet, etc. Jo primer de tot els vull agrair molt sincerament la seva participació avui, tant ara com fa una estona que els hem tingut nosaltres també en reunions, perquè una de les coses que hem de pensar és el futur. Vosaltres penseu en el futur, nosaltres pensem en el futur dels que vindran. Val? Per tant, aquest grau, com el millorarem, què farem, què necessitem del sector, perquè volem que vosaltres, quan acabeu, doncs, pugueu tenir un bon lloc en el sector. Val? Per tant, primer això. Llavors dir que aquesta primera taula està vinculada amb aquestes assignatures, que ja ho sabeu, emprenedoria i estructura de la publicitat. I per què la primera és d'emprenedoria? Doncs no casualment. Girona, no sé si ho sabeu, és la demarcació catalana amb més emprenedors. No en número absolut, lògicament, però sí proporcionalment. Per tant, som un territori que tenim un teixit emprenedor molt gran. I molts de vosaltres potser ja penseu, jo tinc una idea, podria fer-ho? Bueno, penseu, proveu, jo crec que avui us convenceran, que si algú té una petita idea, millor provar-la ara i equivocar-se, o no, que no esperar a quart a veure què faig. Per tant, jo només volia dir que gràcies per venir, jo crec que serà una taula molt interessant, que si em sap greu, ja us dic que no, per temes personals hauré de marxar, no podré seguir tota la taula, i també vull agrair molt a en Manel, en Joaquim Major i en Jordi, que és qui han, de fet, organitzat tota aquesta taula. Vale, jo espero que trobeu, que trobeu algun al·licient, que trobeu idees i que les persones que hi ha aquí jo crec que us explicaran moltes coses, tant de fora les aules com de dintre les aules. Vale? Per tant, jo crec que aprofiteu aquests esdeveniments. A vegades ens dieu, és que fem moltes classes, no fem altres esdeveniments. Bueno, aquest creiem que és un esdeveniment, que no és anem a classe que ens expliquin, sinó que portem invitats. Com aquest, altres, la facultat, estem intentant fer aquestes accions doncs, per intentar-vos donar idees i sortiu amb moltes idees. Val? També, si teniu més idees, sabeu que a la facultat estem, en Manel sobretot, oberts a escoltar idees, a escoltar projectes, que de fet, per això ho dic, perquè l'emprenedoria bàsicament es basa de fer realitat idees i somnis que algú pugui tenir. Val? Per tant, jo us deixo aquí ja amb la part interessant de la taula i passo ja la paraula a en Manel. Gràcies.
Molt bé. Bé, primer començaré doncs donant les gràcies a tots vosaltres que heu vingut a escoltar. I en segon lloc, doncs, però més important encara, doncs donar les gràcies a tots els ponents que estan aquí. Com diu, doncs, que són emprenedors i estan doncs, tot el dia. Jo ara m'he apuntat alguna reflexió. Bueno, es va tallant, no sé què passa. Us voldria fer unes reflexions que he vist del Gil. No se sent gaire bé. Ha fet una sèrie de reflexions a la xarxa que m'ha agradat molt, no? Perquè ha dit que avui venien uns joves emprenedors i antics estudiants del grau de Publicitat i Relacions Públiques. I ha fet una reflexió dient tornar a on tot va començar. De fet, és on us esteu trobant vosaltres. Vosaltres ara podeu començar ja a llançar el vostre projecte. Aquí explicava i deia primers professors, primeres idees, primers dubtes, el lloc on te van néixer els camins que després acabes construint. Aquí és on tot va començar. Fixeu-vos que això és molt important per nosaltres, On tot va començar. La primera idea. registrar la primera marca, construir la primera web, la primera passarel·la de pagament, el primer equip de treball. I acaba amb una reflexió que també m'ha agradat molt, que diu que som el resultat de les persones que ens han marcat i dels llocs que ens han fet. D'alguna manera, ens està dient doncs, que aquí va començar a créixer professionalment. Aquí va ser on te va començar. Però i brindar aquesta possibilitat als nostres estudiants que vulguin emprendre cap. Ara, doncs, ja per començar, donaríem per començar doncs, el que seria la taula rodona i m'agradaria doncs, que cadascun dels ponents doncs, es presentés una mica. Val? Per tant, passo la paraula a la Cristina, que és la primera que tenim allà, i que ens expliqui una mica doncs, d'on ve i què fa.
Doncs bé, jo vaig sortir d'aquí de la Facultat de Turisme fent les pràctiques en aquí. Durant 4 anys vaig ser la responsable de comunicació. Vaig fundar la productora juntament amb l'Àlvaro i 2 estudiants més. I després d'aquesta trajectòria doncs, vaig entrar en una cadena hotelera a ser la responsable i la directora de màrqueting. Durant 4 anys he estat doncs, gestionant 8 hotels durant tot el tema de màrqueting, comercial, etc. I l'any passat doncs, vaig decidir emprendre pel meu camí i formar la meva consultoria turística especialitzada en màrqueting hoteler.
Bones, jo sóc en David Ruiz. Jo em sembla que sóc el més sènior dels d'aquí. Jo vaig començar el 13. On jo vaig començar de pràctiques, que era una agència de publicitat d'aquí a Girona que es deia La Perruquera, em van d'anys. Diverses de copywriting, contractació de mitjans, gestió de comptes, vaig ser tocar una mica totes les. Després, just abans del Covid, un després d'estar de mig al departament de màrqueting digital compte i vaig crear el Sherpa, doncs, que és una agència de campanyes de publicitat online.
Jo sóc la Xavionet, vaig estudiar la promoció d'en David, però vaig acabar no fa tant perquè vaig deixar el TFG per fer, cosa que us dic que no feu, feu el TFG quan toqui, però bueno, també ve donat que de seguida et poses a treballar i la vida et porta per altres camins. Jo vaig estar, quan estava aquí a la universitat, a segon, jo vaig emprendre la meva pròpia empresa de gestió d'esdeveniments musicals i management. Llavors va arribar la famosa crisi, els ajuntaments van deixar de pagar, va venir una empresa més gran, ens la va voler comprar, ens van vendre les accions i jo sempre dic que jo vaig estudiar 2 carreres, no? La que feia a l'aula i la que m'estava donant la meva empresa i va ser el millor màster que vaig fer. Llavors, el que us deien, si algú té ganes d'emprendre, és un bon moment perquè no heu de portar cap plat a taula i per tant no teniu una obligació ni una responsabilitat i podeu jugar i podeu arriscar. Després me'n vaig anar a treballar a l'ACB, a la Copa del Rei, a organitzar la Copa del Rei, fins que vaig veure que clar, era un treball temporal de 8 mesos, no? Perquè després quedaven uns mesos penjats, volia més estabilitat, no la trobava, seguia la crisi, me'n vaig anar a Irlanda, allà vaig tenir una experiència de vida que jo no havia tingut perquè no havia fet Erasmus, llavors la vaig buscar després, i quan vaig tornar vaig entrar en una agència de màrqueting digital i una mica al cap d'uns anys doncs m'he posat per mi, ara també el juliol farà 4 anys, en format freelance de màrqueting digital i comunicació digital.
Bones a tots, jo sóc en Carles Pintiado. La meva història, bueno, jo vinc amb la Marina, que és la meva companya, la meva història és una mica diferent a la seva, perquè el nostre projecte no va néixer després d'una trajectòria, sinó que va néixer aquí, en una aula, segurament va ser el Refletor 1, bueno, ara sí ho he raó, no? Ara és Raúl, abans deia Rafa tot això. En una assignatura de tercera carrera ens van demanar fer un blog i vam crear Girona Secreta, que avui és la plataforma digital d'oci líder de Girona. Però va ser un projecte universitari, així va néixer. Durant molts anys va ser un hobby que fèiem els caps de setmana. Vam acabar la carrera, la professora amb la que vam fer ens va insistir que continuéssim amb el projecte perquè tenia potencial i era un projecte al que li dedicàvem 2 hores cada cap de setmana. I quan va arribar el Covid, que vosaltres sou molt joves, però va ser un bon cop, va ser quan vam decidir llançar-nos a la piscina al 100%, vam muntar un equip, vam muntar també una agència de màrqueting digital que es diu La Secreta, i des de llavors ens anà picant pedra i a tope.
Bueno, jo poca cosa més a afegir, la veritat. Sí que és veritat que Girona Secreta, a dia d'avui, sí que ja té cert renom, però és un projecte que, bueno, que té molta resiliència perquè hi va haver moltes vegades que ho vam voler deixar perquè la vida ens absorbia, vam començar diverses feines per les dues bandes i al final l'emprenedoria també és això. És, si apostes per una idea, doncs ser constant i ser conscient que hi haurà èpoques que no seran tan bones com altres.
Jo sóc en Gil Ferrés. En l'àmbit educatiu, doncs vaig estudiar publicitat i relacions públiques aquí a la promoció del 2018-2022. Després vaig estudiar un màster de direcció en màrqueting internacional a Madrid, a Rey Juan Carlos, per EAE. I després a nivell professional, doncs, als 18 anys vaig emprendre la meva primera societat, que va ser una agència de viatges que potser la coneixereu algú de vosaltres, que és New Wave CN. Potser algú la coneix, no? Ho estan fent molt malament, doncs, perquè ens la vam vendre fa 3 anys i aleshores pues, teníem una quota, suposo, bastant més alta que ara. I res, som els pesats que feien viatges de final de curs pels joves estudiants a Mallorca, Menorca i Ibiza i la vam vendre al Mallorca Island Festival, que segurament sí que ho coneixereu perquè és el nostre comprador de l'empresa. I vaig estar desenvolupant-ho durant tota la carrera, no? Durant 4 anys. I quan va acabar la carrera, doncs, també vaig acabar la paciència amb els nens de 18 anys i vaig vendre l'empresa. No? I després, quan vaig entrar amb el màster, doncs vaig emprendre diversos projectes més que no em van funcionar. I el tercer, quart projecte barra empresa que vaig llançar, que es diu El Cel Vic, que és una discoteca que està a Vic, que possiblement potser algú d'aquí hi ha estat, pues, ho vam fer possible farà un any i mig i ara mateix pues, és pràcticament l'única discoteca oberta a Osona. I ara, paral·lelament, també obrir El Cel Vic, hem fet un grup de diferents espais d'oci i entreteniment i ara obrirem un centre de salut a Vic, que tots aquests diferents espais basats en oci, entreteniment i salut pues, componen el que és el Waze Group, no? Que seria el grup d'empreses amb el que ara mateix estic treballant i estic pues, desenvolupant i portant a terme. I paraula.
Bé, doncs, bona tarda a tots i totes. Jo em dic Alvaro Ciudad, jo vaig acabar també el 2022. En el meu cas, com va comentar la Cristina, quan vaig entrar aquí el 2018 jo tenia alguna noció sobre fotografia i notava que em començava a cridar l'atenció i em va parlar una professora, recordo, a primer de carrera, una de les primeres classes de la productora, que justament, doncs, per exemple, aquí tenim en Gil. Però en aquell moment, com era un concepte relativament nou, es deia que no es podia entrar fins a tercer de carrera. Però, bueno, com bé comentem i veiem aquí exemples tots, doncs al final jo vaig entrar i tenia moltes ganes per coses de la vida i un projecte internacional que es va gravar aquí a Girona. Vaig conèixer l'Àlex Mas, que també va venir a fer una xerrada aquí fa poc. I arran d'això vaig poder entrar a la productora quan portava doncs, 3 mesos aquí més o menys a la uni i vaig tenir la sort de fer tota la carrera, tot el grau, paral·lelament mentre treballava a la productora. I gràcies a això, gràcies a l'experiència de la productora, gràcies als clients que anava fent i a tot el que jo anava aprenent, no? D'estar fent aquí tot el curs en pràctiques extracurriculars, doncs en acabar el 2022, clar, t'enfrontes a un món laboral que si busques entrar en una productora externa per formar-te i tal, és molt complicat. I em vaig trobar la situació de dir, ostres, jo tinc clients, tinc persones que necessiten els meus serveis i tinc l'experiència, o sigui, per què no? I el 2022 em vaig fer autònom, tot i que és com un tema d'aquests, no? Que sembla, com tots hem comentat abans, fer una empresa, fer-te autònom, tal, amb 21, doncs com que feia una mica d'impressió, però ara és 2026 i aquí seguim. Per tant, avui aviam si també podem encoratjar una mica que ho proveu. Jo bàsicament em dedico sobretot al vídeo, en aquest cas últimament més enfocat en dirigir, més tema d'anuncis o crear contingut. De fet, ara també aviam si ho podem comentar, però treballant amb persones d'aquí, justament a les dues persones que no coneixia fins avui, a la Txell i en David, no hem treballat junts, però amb la Cristina hem treballat junts, amb en Carles i la Marina també, i amb en Gil també. Per tant, diguem que és un tema, no, de tenir aquesta xarxa i de també poder treballar amb gent amb qui tens una estima i amb qui t'entens. Per tant, doncs res, he tingut la sort de poder treballar a diversos països i estar fent tant documentals com una pel·lícula, i doncs aviam si avui podem compartir algunes coses que us puguin ajudar.
Bé, moltes gràcies a tots i totes, doncs, per la vostra presentació. Ja veieu que tenen un supercurrículum, que van començar des de ben aviat, o sigui, no van esperar a acabar el que era el grau, sinó que ja primer curs, segon curs, doncs vinga, què vull fer, cap on te vull anar, què és el que m'agrada. I bé, ara doncs passaria també doncs a fer-vos de forma individual, doncs que ens expliquéssiu una mica quin ha estat el principal aprenentatge de ser emprenedor, que no és una tasca fàcil, i per tant doncs aquest aprenentatge que us pugui servir també a vosaltres per al dia de demà, per tots aquells que vulgueu ser emprenedors. Passo la paraula a la Cristina.
Doncs seguint una mica el que ha dit la Marina, per mi l'emprenedoria és la constància, és a dir, si tu tens una idea, creus en ella i saps que ets bo fent-la, seguir-la, perquè durant tens molts inconvenients a nivell de documents, legals, l'autònom, etc., que el dia a dia, és a dir, la inestabilitat et farà replantejar-te i dir ho he fet bé, he pres bona decisió, segur que vull ser autònom i vull seguir amb la meva empresa, o mira, ho deixo tot, vaig, cobro el meu sou i s'ha acabat. Llavors, si tu tens la idea, la creus i saps que ets bo, doncs seguir-la i sent conscient de que arribarà al punt de que tot arribarà a una estabilitat, que hi haurà moments que t'hauràs d'anar doncs reinventant, no? La resiliència, ve un Covid, que això és una cosa externa i hauràs de potser agafar una altra via, però la constància, sobretot, és creure en tu i en la teva idea.
Crec que el que diré també va força relacionat. En el meu cas, jo, és això, jo ja portava una trajectòria de bastants anys abans d'emprendre, i curiosament va ser fer el salt a emprendre, a fer-me autònom, que em va saltar un síndrome de l'impostor brutal. És a dir, seguir fent la feina que ja feia, però et comences a plantejar això, no? Ets prou bo, ho fas bé, has de fer pressupostos, els has de passar als clients... No cobro tant perquè, ostres, no, si és que vols dir que sóc prou bo, si és que tal, i la gent t'ho diu, no, va, sí que... I te'n dones compte, no? Jo el que he vist amb els anys és que ojalà hagués començat abans i ojalà hagués confiat més en mi abans, perquè el que m'ha demostrat els anys que hi porto és que, per sort, pues, tot ha anat molt bé, i dius, burro, pues, és per la por que tenies, no? I per ostres, i a més, jo què sé, que al final dius, per exemple, jo necessito un ordinador per treballar, no necessito més, no he de fer una gran inversió. Jo faig campanyes online, vull dir, mentre tinc internet i un ordinador no em fa falta més. Llavors, què és el pitjor que pot passar si no va bé el projecte? Doncs que en busco un altre, en creo un altre, busco feina, faig un canvi de vida, el que sigui, però vull dir que no m'hi jugo ni m'hi jugava res, i ara penso, va ser burro de trigar tant a començar, perquè t'ha anat bé i el que he après és que havia de confiar més en mi, no? I amb els anys, doncs, ostres, tinc clients a Girona, però a Barcelona, a Madrid, a Estats Units, en tinc tres, i és allò que dius, veus, burro, algo feies bé, perquè si no, saps què vull dir? Llavors una mica el missatge aquest, no? Que tu pots pensar, hòstia, però jo... Bueno, tu confia i prova-ho i no tinguis por, i si surt malament, doncs torna-ho a provar, però sobretot confia, perquè si no confies tu, no vindrà a confiar un client si veu que tu no confies en tu mateix, no? Llavors, per mi una mica, l'aprenentatge és aquest, de creure molt en un mateix, no tenir por.
Lligo una mica amb el síndrome de l'impostor que diu en David. Els grans aprenentatges és l'actitud. Coses. Perquè les aptituds, o abans ho comentàvem, jo, xat, allà on vulguem, coses que no sabem fer i aprendre-les, no? O al club, etc. Però l'actitud o la teniu o no la teniu. Llavors, heu de tenir una actitud pensant en emprendre, heu de tenir l'actitud de ser intraemprenedors a dins de les vostres empreses si voleu una bona carrera professional. Gaudeixo i estic satisfet amb allò que faig, no? I em motiva, etc. Llavors, això, que l'actitud de voler aprendre, d'enfrontar de un dels grans aprenentatges. L'altre és la xarxa. Jo, molts dels meus primers clients i els meus col·laboradors són antics de carrera. Són companys que he fet anant, jo quan vaig començar, a tots els esports de networking que es feien a Girona. Que si els Girona coses que allà fas xarxa, però la xarxa ha de ser recíproca. És a dir, no haig de voler fer xarxa només per jo tenir, sinó que jo també hi haig d'anar amb la mentalitat d'ajudar i oferir a la tu. I per mi aquestes dues coses serien fonamentals.
Jo, parlant del meu principal aprenentatge, és que me n'han vingut molts al cap, perquè m'han dit, si no va l'impostor, aquí podríem parlar hores i hores. Crec que tot suma. En el meu cas concret, des del principi, com us deia, Girona Secreta va ser un projecte universitari. Quin curs esteu fent ara vosaltres? Tercer. Doncs a tercer vam crear Girona Secreta. Van ser molts caps de setmana, van ser moltes hores de dedicar-li temps. Després han sigut moltes hores per tonteries, que amb el temps veus que són tonteries realment, però cada cosa suma, cada dissabte que pringues perquè has d'anar a un esdeveniment, cada diumenge que et quedes sense anar a dinar a casa dels pares perquè has d'actualitzar la web o perquè has de fer mil històries, perquè a part segurament començareu altres empreses, començareu feines i no haureu de treure temps totes les pedres. Tota la gent que heu conegut, tot acaba sumant amb el temps i tot es col·loca al seu lloc, però, com us deia la Marina abans, primer de tot que heu de tenir paciència i creure en el vostre projecte, perquè si és veritat que molts cops quan estàs emprenent tens aquest síndrome de l'impostor o que simplement se't presenten coses que no has viscut mai a la vida. Jo vam tenir una situació, un burofax, que ja, el dia que arriba un burofax, espanteu-vos perquè és que alguna cosa ha passat, i se t'ensorra el món perquè ningú t'ha explicat a la vida què és un burofax i què t'està demanant aquesta gent que parla tan raro, i has de trucar el teu primer advocat i flipes de com va el món. Però al final tot serveix perquè et passa, t'estàs dos nits sense dormir, però n'has après. I la propera, doncs ja no passarà res i tot acaba anant bé. I el tema és això, que el principal aprenentatge és paciència i filosofia i calma i creure en el vostre projecte.
Sí, al final emprèn, tu tens la pues de finances, de fer pressupostos i una... Faig canvi? Sí,
sisplau. Ens anem passant això, així? Sí.
Molt bé. Hola. He perdut el fil. Bueno, no, el que deia, això que també heu de creure en el vostre projecte perquè us tocarà vendre'l a la gent que us el compri, que aquesta també és una de les pors del principi de tocar portes, d'aconseguir clients, llavors treballar sobretot el vostre discurs i creure en la idea serà el que us ajudi a vendre-la i a seguir creixent.
Vale. Bàsicament, molt encertat el que han comentat els companys. Molt d'acord amb tot el que heu d'allò. Casuística, i és que et trobes amb 18 anys que no tens un duro, no? Segurament us passa a molts de vosaltres, em passava a mi, i penses, i com ho faig per fer una empresa, no? Si no tinc un puto duro al banc. Llavors, bueno, treballes, però veus que treballant tampoc pots muntar una SL, perquè al final el capital mínim eren 3.000 euros, després paga gestoria, bueno, és molt difícil emprendre aquí a Espanya. Hi ha mètodes, hi ha formes que sí que es pot fer, no? I us explico el meu cas, que com ho vaig fer amb 18 anys per fer la meva primera societat, i és que nosaltres no ens podíem permetre obrir una societat, llavors vaig anar a una agència de viatges, repeteixo, jo vaig fer New IBCN, que és una agència de viatges a final de curs, i vaig anar amb una empresa de viatges, el marc legal constituït, i li vaig dir, jo vull fer aquests viatges, però no tinc empresa, em pots fer tu d'empresa? I em va dir, sí,
a canvi de pues, el que pactéssim. No? Llavors, aquí vaig dir, vale, ja tinc, no tinc empresa, però tinc empresa. Ja tinc el primer pas, no?, per poder avançar. Què em fa falta ara? Pues, els clients. Llavors, què faig? Faig una pàgina web, treu 4 tutorials a YouTube, pam, faig la meva primera pàgina web, que no en tenia ni idea, simplement tenia moltes ganes, il·lusió i actitud, no?, que és el que han comentat els companys. Llavors, fem la pàgina web, no teníem ni hotel contractat, ni activitats contractades, però teníem moltes ganes i molta il·lusió. Vam agafar l'InDesign, vam agafar l'Illustrator, amb el pack Adobe, perquè amb les classes que em van fer aquí a l'UDG doncs em vaig aprendre molt, i vam fer un flyer, vam fer un carter, un catàleg, i amb aquest catàleg vam posar 100 euros, perquè 100 euros doncs sí que vaig poder-los invertir, eren 8 persones, vam posar 800 euros en una compte bancària, i amb aquests 800 euros vam ser capaços de passar-los en 2 anys a facturar 1 milió. Val? Llavors, bueno, d'això es tracta. Què va passar el següent any? Doncs, el que han dit, no? El Covid, ho he sentit per aquí. Pues, resulta, com serà que no es pugui fer el viatge a final de curs? El segon any que faig l'empresa m'enganxa el Covid. Llavors, jo havia pagat pues, 500.000 euros als proveïdors, perquè havíem tret pues, pràcticament 1.000 clients amb un tiquet mig de 500, pues, feu els càlculs, vam arribar fins a 3.000 clients. Llavors, vam pagar 500.000 d'euros als proveïdors i ens vam enganxar els dits. Com ho fem per recuperar aquests diners? Tinc 19 anys. I llavors, aquí és on aprens, no? On aprens a base d'hòsties, i a partir d'aquí pues, bueno, vam resar a Déu i als meus pares i a tothom perquè l'any següent es pogués fer. Vam començar a vendre viatges per l'any següent i ens en vam sortir d'aquesta situació de crisi que vaig aprendre, vaig fer un màster només en qüestió de mesos, en solventar, no?, aquesta deute que tenia amb aquests clients. No? Llavors, bueno, perquè entengueu una miqueta com puc fer una empresa, com me'n puc enganxar els dits en un any i com em puc en sortir. No? I al final doncs, bueno, ens en vam sortir l'any següent, vam duplicar el número de clients, vam arribar a triplicar i va ser el moment en què estàvem al pic més alt que ens vam decidir vendre l'empresa. No? I després amb aquests diners doncs, vam poder emprendre més projectes. Però perquè us feu la idea que vam posar 100 euros cada un de nosaltres, no es necessiten grans quantitats de capital. Sí que al final del primer any doncs, vam decidir amb els diners que havíem fet fer la societat, fer-nos autònoms i bueno, fer-ho tot una miqueta més legal. No? Però amb la burocràcia que hi ha a Espanya doncs és realment molt difícil i has de buscar sistemes i mètodes pels quals no són els habituals, sinó tothom en prendria, no?, si fos fàcil. I ahir dono la paraula al company.
Sí, és molt curiós parlar amb això, o sigui, des d'aquí dins us ho dic que és supercuriós. Des de la meva perspectiva, que és més de freelance, no, en aquest sentit, el que sí que us voldria dir és que és un món que és complicat, realment. Ningú es pot enganyar, el cas d'en Gil és un exemple perfecte de que fer tot això, explicar-ho ara és molt senzill, però in situ devia ser un infern i no dorms i és horrible. Per tant, emprendre no, és que no és fàcil i és complicat. I en el meu cas, almenys de l'audiovisual, hi ha molt d'ego. O sigui, hi ha molta gent que està en un punt alt i té produccions grans i estan sets i té molta por. I el que jo, per mi, l'aprenentatge, un dels més grans que tinc ara mateix i que quan més projectes faig i més grans són, més m'hi reafirmo, és que la por no pot guanyar a la passió que tu sents per això. Sí, per exemple, aquí està en Nico, que és també company de l'audiovisual, i quan jo, això, per exemple, ho veig molt a Barcelona, tu vas a Barcelona a un esdeveniment i hi ha un altre filmmaker, hi ha un altre fotògraf, i ja et mira com, a mi no em trauràs la feina, saps? I d'alguna forma, per mi el missatge és que hi ha feina per tots, de veritat. O sigui, en Nico és un company del món. Jo puc aprendre en Nico aprendrà de mi, i quan jo treballo amb en Carles, quan treballo amb la Marina, no és li robo un cacho al seu pastel, és que hi ha pastel per a tots, saps? Per tant, el tema està en que, en comptes de mirar des de la por d'em quedaré sense feina, pensem una mica més en que hi ha feina per tots i a veure com podem construir per això una comunitat de gent amb qui podem treballar, amb qui podem confiar i en la qual no haurem de tenir por d'hòstia aquest passarà un preço 500 euros més barat per treure amb el client. Perquè si això ho fa algú, aleshores no és un company en qui vols construir una comunitat. I ja està. Per tant, aquest joc entre no tenir por i saber el valor que tu aportes i estar segur de tu mateix, crec que és el que més m'ha donat, per la força, perquè si no, pues, no té com és un rosco, el fet de ser autònom. Com tenir aquest equilibri de no ser una persona egocèntrica perquè et van bé les coses i tampoc tenir por que et puguin robar el que tens.
Bé, moltes gràcies a tots. Jo crec que no va? S'ha apagat? Ara poder sí, no? Ara sí. Bé, doncs, com us deia, doncs... Sí, se'n va, eh? En el moment que... Deixo així, se sent ara. Bé, moltes gràcies doncs, per aquesta aportació. Llavors, ara jo volia preguntar-vos doncs, què us va portar a vosaltres a fundar aquest projecte, perquè és que molts de vosaltres teniu aquesta inquietud, no? Dius, a veure, i ara què fundo, què faig, o què és el que podria fer? Què volíeu aconseguir amb el projecte aquest que vau plantejar? Vinga, doncs farem una altra ronda, que ens expliquin una mica.
Doncs, en el meu cas, mentre jo ja estava treballant a la cadena hotelera, altres hotels demanaven doncs, dels meus serveis. Llavors, em van donar l'oportunitat de, tot i treballar, doncs, fundar la meva empresa. I el que em va donar doncs, dir sí, tot i que tenia molt de volum de feina, va ser perquè no hi havia especialització. O sigui, en el meu cas, estava a cadena hotelera, de màrqueting ja som de màrqueting, però especialització en turisme i en, sobretot en hotels no n'hi havia. Llavors això va ser un dels al·licients que em va donar doncs, per emprendre i per dir, doncs, ostres, doncs, vaig ajudar a altres hotels a que continuïn doncs, mostrant els seus valors, augmentant la seva reserva, sobretot la venda directa, que no se'ls vagi tant per les otes, com són el booking, etc. I aquesta va ser un del que em va ajudar a prendre el meu camí. Llavors, al final ja vaig deixar la feina per tot, vaig deixar la feina a la cadena i em vaig dedicar doncs, a ajudar doncs, aquests hotels més independents, sobretot els petits, perquè les grans cadenes ja tenen els seus departaments de màrqueting amb molt de pressupost. Però clar, en el sector turístic era difícil no? trobar especialització en màrqueting, que és curiós, que és un dels motors d'aquest país, del turisme, però l'especialització en màrqueting no hi havia. I això va ser el que em va ajudar doncs, a tirar per aquest camí, a fer-ho sola. I sobretot, com comentàvem abans amb en David, jo treballo molt en col·laboradors també, és a dir, rescatant una mica el que deia l'Àlvaro de són companys, no són competència, és a dir, jo puc ser molt bona amb estratègia, però no tant amb màrqueting més digital, no? Amb paid o el que sigui. Llavors doncs, vaig a buscar aquell company doncs, que sí que sap, ajuntem forces i el projecte doncs, encara brillarà millor, és a dir, no, perquè competències som tots al final, és a dir, hem de mirar-ho més com companyerisme. I això és molt gratificant al final, sobretot el poder portar la teva empresa amb els teus valors. És a dir, trobar aquells clients que pensen com tu, que valoren cada detall, que volen fer-ho de la mateixa manera. Que, bueno, això, compartir els valors és, i també la llibertat. Els hem espantat una mica de les coses dolentes, però el bo de l'emprenedoria és que ets tu i tu fas i treballes a la teva manera i ets fidel a tu. O sigui, anar creient i anar confiant.
Doncs jo és una mica el mateix. Al final és voler fer les coses a la teva manera. Jo és això, l'estar molts anys en agència penso que és una cosa que curteix molt, perquè si tu estàs treballant per una sola empresa i estàs a dintre un departament d'una empresa, tens tota la jornada per treballar per aquella empresa. Quan tu estàs en una agència o ofereixes serveis a múltiples empreses, l'agenda es comença a complicar, tens molta gent que et truca, que et demana, has de parlar amb molts clients, llavors fem una de les servei com de l'atenció. I jo als llocs on treballava sempre era una de les persones que em donava la cara no? amb els clients i a mi se'm feia bastant difícil que no sempre es feien les coses com jo les faria o com creia que s'havien de fer, però a més haver de ser la persona que defensava això davant del client i que rebia els comentaris del client i que podia o no podia solucionar-li o dedicar-hi el temps o no sé què, perquè jo estava lligat de mans a fer-ho segons les normes de l'agència en la que estava treballant en aquell moment. No? I va arribar un punt que vaig dir, ostres, doncs jo faria les coses diferent. Doncs si les vull fer diferent, l'opció que tinc és aventurar-me a provar a veure si com ho faig jo funciona i si a la gent li agrada i al final és això, no? Penso que també moltes vegades el que hem parlat, han dit de vegades temes d'actitud, no? Tant és en formació com en moltes coses. Vull dir, al final hi ha molta gent que un servei i l'oferirà de moltíssima qualitat, a vegades la qualitat ja no pot pujar més, però poden pujar altres coses. Pot pujar, doncs, això, no? Els teus valors, o com tu tractes els clients, o la manera de fer les coses, o el gust que se sentin o no se sentin amb tu, no? Llavors, jo era una part que volia treballar a la meva manera i vaig dir, doncs, l'única manera que tinc és posar-me'l al meu compte.
Doncs jo la segona vegada que em dedico més al tema de la... que ja m'havien fet pla de carrera, jo ja em veia allà per tota la mà de la CEO. I vaig a dir, si ara entreu a dia d'avui a LinkedIn, veureu històries d'Emprendi com... ...i repetitiva. Buscar feina en una altra empresa que podia fer... Jo, com deia en David, jo vaig començar a ser treballador... però vull dir, va ser per accident. Ara, el meu per què. Ara tinc que si teniu ganes d'emprendre i una petita idea o voleu provar si sou capaços de generar-vos un sou, que és un repte divertit, doncs que ho proveu, perquè és relativament fàcil, s'hi ha de ficar moltes hores, però per un voleu muntar empresa, és relativament senzilla. Realitzar. Quan...
En el meu cas, dues vessants. No? Què em va portar a fundar el projecte? Ja ho sabeu, un treball universitari. Què volia aconseguir? Aprovar l'assignatura, com tots els treballs que feu aquí. Clar, és que és així. És així. Però dins d'això, què us vull dir? Us donaran projectes que us permetran explotar més creativitat, més estratègia, més el que us agradi. Aprofiteu cada oportunitat. Només estareu aquí una vegada. D'aquí un any i mig estareu fora d'aquí. Us estan donant eines, us estan donant projectes, us estan donant temps perquè dediqueu per dedicar-vos a projectes que us serviran el dia de demà. Perquè ara sembla que és un treball, vaig a pel 5 i ja, vinga, ciao. El dia de demà, quan aneu a fer una entrevista de feina, us diran, què has fet tu fins ara? És que vinc a fer pràctiques. Bé, vale, però quins projectes has fet a la uni? Ensenyeu el que heu fet. I si us ho preneu en sèrio i ho feu guai, potser és el vostre projecte emprenedor d'aquí 5 anys o 10 anys. I aquí va mostrar un motor, que diuen. O sigui, no us prengueu aquests projectes universitaris com una tonteria. N'hi haurà alguns que us requeriran més creativitat i alguns que menys, òbviament. Però aquells que us permetin ser vosaltres i fer el que us moli, porteu-vos-ho a lo vostre. Porteu-vos-ho a lo vostre. Sobretot també el TFG és una oportunitat d'or perquè pugueu jugar i pugueu aprofitar el temps que us dona la universitat amb els recursos, amb temps. El temps, us veieu molt joves i que teniu molt de temps. D'aquí 3 anys, quan estigueu treballant, no en tindreu tant de temps. Ara mateix podeu dedicar-vos tots els vostres esforços a fer alguna cosa que, hòstia, que us sentiu contents quan us aixeco els matins. Treballem de treballar tots. Tots treballarem, perquè tots hem de guanyar la vida. Però que tu t'aixequis al matí i diguis, hòstia, vaig a fer alguna cosa que em mola, que m'ho passo bé, que ho he fet jo i com he currat jo, això de veritat no té preu. Per tant, jo volia aconseguir això i crec que ho he aconseguit, ¿verdad? Guai.
És una putada parlar després de tu, parlant del mateix projecte. Potser és interessant també comentar que sí que és bé que Girona Secreta va néixer a tercera carrera, 2016, però jo crec que una mica que el punt d'inflexió, i no trèiem cap mena de calés, era tot un hobby i perquè ens agradava i de més. El punt d'inflexió una mica va ser el 2018, que bueno, jo estava en una agència, vaig acabar, em van fer fora bàsicament, i llavors pues, me vaig donar d'alta d'autònoma i vam dir, bueno, pues, mirem la manera de tenir aquest projecte, com el podem monetitzar. Llavors aquí va ser quan vam començar a tocar portes, bueno, conèixer gent i començar a formar una mica el projecte. Després va saltar tu i sí que ja vam emprendre amb el tema de l'agència el 2021. I això, però vull dir que al final una cosa de 2016, estem a 2026, vull dir que és un llarg camí i que tampoc és d'avui per demà.
Què m'ha portat a emprendre, no? Val. Bàsicament, jo crec que tots els d'aquí a la sala teniu hobbies, teniu ambicions, teniu alguna cosa que us omple el... No sé, a algú li agradarà l'esport, a algun altre la moda, a algú els viatges, a algú... Pues, lo maco d'emprendre, jo crec, és que pots escollir el que tu vols fer i en quin sector està, no? Llavors, poso el meu cas, no? A mi m'agradaven l'oci, amb 18 anys, ara potser ja estic una mica ja més cremat, no? Però al seu dia m'agradava molt l'oci, els viatges i l'entreteniment, doncs, bueno, i a més m'era molt fàcil arribar al públic jove perquè només tenien 2 anys menys que jo. Doncs vinga, va, anem a fer una agència de viatges perquè m'encantava viatjar i cada 2 mesos estava viatjant jo. Doncs anem a fer una agència de viatges pels joves estudiants, doncs s'alineava molt bé amb el meu propòsit i amb el que en aquell moment, bueno, en el moment en què et deixa d'agradar o deixes d'estar motivat o el que sigui, doncs ja pivotes una mica o fas venda. O el que sigui, no? Llavors, crec que el maco d'emprendre és que cada un de vosaltres esculli allà on vol estar i, a més, en quin punt li agradaria estar. És a dir, tu pots ser treballador per compte, pots ser autònom i treballar a canvi d'un salari, pots muntar aquest sistema et permeti tenir el teu temps lliure, no?, d'alguna forma, perquè tens una estructura de treballador pues d'alguna forma alliberar tot el teu temps perquè el teu temps el dediquis a pensar en muntar més negocis o simplement a estar a la platja prenent el sol, no? Llavors això és lo maco d'emprendre, que potser algú té l'objectiu d'estar a la platja prenent el sol. Ho podeu aconseguir a través de l'emprenedoria. No ho podreu aconseguir mai si aneu a treballar en una empresa, no? Llavors crec que això és el repte i per això no tothom és capaç d'emprendre, perquè al final són moltes hores dedicades i molts esforços que potser són en va, però bueno, si mai et rendeixes, doncs tu pots escollir pues, en quin moment, no? O sigui, en quin punt vols tu arribar. Llavors, crec que els límits us els poseu, o sigui, ens els posem tots nosaltres, i nosaltres som els que ens encarreguem, no?, de poder decidir el punt B, o sigui, si ara estic al punt A, doncs a quin punt B vull arribar. I si vosaltres el vostre punt B aquest, doncs totes i cada una de les estaran enfocades a aquest punt B. Per tant, és molt, molt important que tingueu molt clar aquest punt B i la raó per la qual feu les coses, perquè si no, feu per fer. Jo, per exemple, que sé, monto una marca de roba perquè em ve de gust. Doncs no, ni la moda, ni estàs a gust, ni, i només el que vols són diners. Els diners són la conseqüència ben fetes, i perquè t'agradarà molt un àmbit i perquè ho faràs amb la màxima il·lusió. No faràs una empresa per si no anirà bé de cajón, vale? Llavors, bueno, és una mica això, que vosaltres us poseu al límit i que vosaltres podeu escollir el sector i tot, llavors, i ningú decidirà per vosaltres, que això també és algo que heu comentat per vosaltres. Podeu escollir tot, com treballar els sistemes, qui treballa per vosaltres, ho escolliu tot. Llavors és com perfecte, no? Us feu la casa vosaltres. I això és lo...
En el meu cas, com us he comentat abans, a mi la passió de la fotografia i del vídeo d'alguna forma és només una canalització d'un tema meu intern de tota la vida, que ha sigut explicar històries. Per tant, quan va arribar al final del grau, no?, i em vaig trobar en el moment d'enviar, vaig enviar com 150 correus i contactes, no?, per mira, tal, vull entrar en alguna productora per dedicar-me i tal, i vaig rebre la increïble resposta, número de respostes de 0, doncs vaig dir, bueno, aviam què tal. I veient aquesta situació, em vaig adonar que m'estava limitant a mi mateix de dir, aviam, si tens clients i ara mateix per sort no tens moltíssimes despeses, per què no fas el salt? I va ser com aquest canvi d'intentar, gràcies també al suport que tenia a casa, també de persones properes i també del cercle, de nou, no?, d'aquesta comunitat que em deia, prova-ho, perquè treballem junts i treballem superbé, per tant crec que t'hi podràs dedicar. I, siguent honest, va ser una mica per honorar aquella idea del meu jo petit de el somni seria dedicar-me a explicar històries. Per tant, Vaig a provar de fer-ho i el pitjor que pot passar és que cremaré la carta de ser autònom, hauré de pagar en un altre moment els 370 euros mensuals i ja està, i tinc 21 anys i ho puc provar. I ara mateix, si em tornés als 21 anys, li diria sí, prova perquè anirà bé. Per tant, en aquest cas no era una idea, no, de faré audiovisuals i tindré aquest nínxol concret, que també és un camí superpositiu i empresarialment molt més intel·ligent. Però diguem que era com que una cosa que sentia que era correcta i que podia confiar en el projecte i tirar-ho cap endavant. Per tant, en el meu cas va ser com una passió conduïda a una cosa que hem de fer en aquest sistema, que és viure a partir del que produïm, bàsicament.
Molt bé, moltes gràcies. Voldria fer com un petit breu resum. Fixeu-vos en diverses de les coses que han comentat tots ells, que és el treball en equip. És fonamental el treball en equip. Llavors, fixeu-vos que moltes de les assignatures us demanen fer un treball en equip. Quan se us demana fer un treball en equip, precisament vol dir això. Hi haurà algú del grup que serà més bo en algun sentit, més creatiu, a lo millor. Hi haurà algú que serà més bo en temes de màrqueting. Doncs hem de buscar això. No són competència un amb l'altre, sinó si us ajudeu els uns amb els altres, doncs segur que el vostre projecte pot tirar endavant. També fixeu-vos en un altre detall. Entre aquí els estudiants que hi ha, n'hi ha molts d'ells que també són del doble grau de publicitat, relacions públiques i turisme. I per tant, doncs, totes aquestes experiències que us ha explicat la Cristina, doncs, són experiències que són d'aportar. O sigui, veieu que ella va treballar doncs, amb el sector, va veure que hi havia un nínxol on no hi havia gent especialista, pam, doncs es dedica a això, emprèn un camí cap aquí. Llavors, una altra cosa també clau, no? L'Àlvaro també us ho ha dit. Ell va fer una cosa, o la majoria de vosaltres també l'heu comentat, una cosa que us agradi. Mireu, allà al fons hi ha la Selena. La Selena és una estudiant doncs, que jo li he portat el seu TFG i concretament ella està fent un tema doncs, de joies. ¿Vale? Llavors, podria ser perfectament un tema doncs, d'emprendre. Vull dir, heu de fer el TFG que us agradi, que us hi sentiu a gust. Ella va venir a exposar-me que tenia aquesta il·lusió de fer un TFG sobre un tema de joies i l'està tirant endavant. Esperem que vagi tot bé. Però vull dir-vos amb això que heu d'agafar, heu de triar allò que us agradi. El que comentava el Gil, amb ell tenia una sèrie de passions. Doncs va agafar aquestes passions que tenia per viatjar, etc, etc, i amb això doncs es va llançar. Bé, anem per un tercer apartat. El tercer apartat que us proposo doncs seria en relació al vostre projecte que heu fet, què li diries a un teu jo de quan estaves a la facultat, o sigui, com estaves a la posició dels nostres estudiants. Vinga, ara, si us sembla, ho faré al revés, passaré la paraula a l'Àlvaro, així no es queixaran tant d'aquí al costat.
Doncs, en el meu cas, clar, ara, què teniu? 20-21 anys, no? Tercera carrera, així, no? 19-20, vale. Clar, en aquest cas, jo ja he portat 2 anys a la productora i va ser un moment molt, molt pivotal perquè justament la generació anterior, que era com la productora no, prehistòrica en aquest sentit, que no era encara, no estava conformat al projecte, es van graduar i es van quedar en el punt que estaven sobretot la Cristina i jo i com que feia una miqueta de vertigen. No? Però sincerament, en el meu cas, el que li diria al meu jo d'aquell moment és que, recollint una mica el que deia en David, que confiés encara més en si mateix, perquè passa una cosa molt curiosa quan comences a exposar-te més, a comunicar més. Jo sóc, per exemple, horrible a xarxes, o sigui, penjo frames dels projectes que faig, penjo 4 stories quan em grava algú quan estic treballant i ja està. ¿Vale? Jo no puc fer reels, em dona molt malament. Jo pels clients tot, però jo mateix, fatal. Per tant, per això hi ha clients no, que porten les xarxes socials i la comunicació. Però en aquest sentit, quan estava la productora i estàvem fent tot aquesta comunicació, i tenia la sort també que estava en Quim delegant el seu moment, i ens donaven totes aquestes oportunitats de, fins i tot li diria, apretar una mica més. De quan donaven propostes que eren no, com arriscades i que eren fins i tot cap al camp que a mi m'interessa més, que és el cinema, d'enfocar-me més cap aquí. I de no pensar que per venir d'un entorn concret, de tenir uns recursos concrets, potser no puc arribar a fer projectes o estar en els llocs on hi ha persones d'uns recursos més alts o d'altres tipus d'educacions, potser, no? Per tant, doncs en aquest cas, jo crec que seria aquesta frase, de confiar més en mi i de que, sobretot, inverteixi en el que estic fent. Que no em centri en els calés, sinó en les eines que em donaran, diguem, aquella capacitat per explicar les històries que jo vull explicar i de la manera que jo vull explicar-les.
El meu jo de quan estava aquí a la universitat, doncs li diria moltes coses. De fet, segurament l'agafaria una setmana, dues setmanes i estaria pràcticament tot el dia parlant amb ell i donant-li consells. Però ara, per ser breus, el que bàsicament li diria és que estem en una generació, en una era, en què cada dia surten, abans ho comentàvem, no? La reunió, cada dia surten eines noves, tecnologia nova, vam passar per l'era de les criptomonedes, ara passem per l'era de la IA, llavors, siguem early adopters d'aquestes noves tecnologies, vosaltres pues, ho teniu molt més fàcil que les generacions més grans que nosaltres. Sigueu early adopters i sigueu els més bons en aquestes noves tecnologies perquè hi ha molt mercat, hi ha molt potencial. Llavors, jo si jo en comptes d'haver-me centrat en fer una agència de viatges hagués dedicat els mateixos esforços a una eina nova i ser el millor en aquella eina nova, segurament hagués escalat molt més, no? Llavors em vaig dedicar a fer un negoci potser més tradicional, però ho vaig fer amb tanta ambició i actitud doncs, que em va anar bé. I molt content i orgullós d'haver après això. Però sobretot us diria això i li diria que es focalitzés en estar molt al cas de tot el que està sortint i que cada dia que estàs al bar amb els teus amics fent una cervesa o fent un cafè, segurament està sortint una oportunitat de negoci en la que esteu deixant escapar. Llavors, no tingueu ansietat tampoc de que estic fent un cafè amb el meu amic i estan passant oportunitats per davant meu, però és la realitat. Llavors, bueno, que ho sapigueu i jo li comentaria això al meu jo.
Doncs jo una mica també... Hola, se'm sent, eh? Que al final mai saps on acabaràs i que potser jo quan vaig sortir d'aquí de la universitat doncs m'agradava moltíssim el disseny gràfic i volia entrar doncs, això, en un estudi de disseny gràfic, vaig aconseguir entrar. Al final te n'adones que potser no acabes d'encaixar o que sí que t'agrada però que no t'hi vols acabar de dedicar. Vull dir, sempre és aquest constant aprenentatge i que per molt que potser no vaig acabar aquí i vaig buscar altres coses, tot suma. Vull dir, el que vaig aprendre, per exemple, del disseny quan vaig estar en aquella agència, almenys doncs, això d'estètica, de nivell de disseny, que han anat fent que tot anés millor. També és veritat que quan parlem d'emprenedoria, potser a la vostra edat, que sapigueu que també hi ha altres recursos com per exemple el Girona Hub, un munt de premis d'emprenedoria que hi ha gent també que us pot ajudar a esbrinar què és allò que realment podeu emprendre o si teniu una idea com fer-la viable. Vull dir que hi ha moltes eines per també ajudar-vos a desenvolupar-la.
O el ChatGPT, sí, per exemple. Jo el que li diria... Ara m'he desconcentrat. Però no, perquè m'ha agradat el que ha dit en Gil, de que aprofiteu tota la tecnologia que teniu en el vostre abast avui en dia de la IA. No li diria perquè en la seva època no existia, no li podria dir, però és el que us diria a vosaltres, que crec que és on te volem anar també, que aprofiteu la IA, aprofiteu el que teniu a les mans, perquè és un sector molt nou que poca gent, bueno, sí, sembla que molta gent la toca, però en veritat poca gent la toca, i que podeu ser els millors. Teniu el temps per dedicar-li, per aprendre, per testejar, per jugar. El cost d'això és molt, 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 molt baix. Penseu, qualsevol negoci que vulgueu muntar, si voleu muntar un bar, un restaurant, haureu de llogar el local, comprar tasses, comprar els plats, tenir cambrers, etc. Els vostres negocis que podeu muntar avui en dia us costen una misèria. Per tant, jugueu, apreneu, testegeu i llanceu. És que al final el cost de tot això avui en dia és molt mínim i crec que amb unes nocions molt bàsiques podeu aconseguir grans coses, que simplement heu de tenir la ment desperta i com deia en Gil, estar al bar i que potser tot passa una idea per davant i el que heu de fer aquell vespre en lloc de mirar una sèrie o el que mireu ara, que no ho sé, i no sé si ho vull saber, és dedicar un temps a provar allò, aquella idea amb l'ordinador, amb el Mac, tirats al llit, és igual, però jugar i aprendre, que al final és el que nosaltres vam estar fent molt de temps amb Girona Secreta, perquè, com us deia, va ser un joc durant molt de temps que no esperàvem treure ni un duro, però gràcies a que vam estar jugant i ho fèiem servir per provar, doncs mira, ha sortit una tendència de... Clar, penseu que quan vam començar nosaltres... O sigui, no era ni Instagram ni TikTok, era Facebook. Doncs en el seu dia doncs jugàvem, doncs mira, Facebook ha tret una nova funcionalitat, doncs jugàvem. El que us vinc a dir és el mateix, no? Ara teniu la IA que es multiplica per milions d'oportunitats. Per tant, aprofiteu i jugueu tot el que pugueu ara que teniu temps i ganes.
Jo li diria que no accepti cap no per resposta i us ho explicaré amb dues històries diferents. L'una és que quan jo estava al vostre lloc a la universitat, a mi sempre m'etiquetaven que jo no era creativa, que no, que jo era d'escriure, de rumiar, d'estratègia, que la creativitat a mi no se'm donava bé. Vaig anar a l'agència, suposo ja amb aquesta motxilla, i també no, tu creativitat no, creativitat no, creativitat no. I jo a dintre meu sentia que era molt creativa, perquè jo sempre he tocat la guitarra, he fet cançons, no he sigut creativa dibuixant, però he tingut altres vies d'expressió de la creativitat. Llavors, quan he emprès el meu propi projecte, doncs què passa? Que els clients que més em paguen és per la meva creativitat i per aplicar-la amb estratègia. Llavors, no accepteu que us diguin un no per resposta si vosaltres sentiu a dins vostre alguna veueta que us diu és per aquí, tireu per aquí, perquè si no estareu deixant que gent externa us determini el vostre futur i el vostre camí. Poder per interès propi, poder per desconeixement, però que sigueu vosaltres els propietaris de les vostres decisions i del camí que aneu recorrent. I l'altre és que, com us he dit abans, ja heu pogut entreveure, jo sóc una apassionada del bàsquet, m'hi he dedicat tota la vida fins l'any passat que vaig ser mare, i el meu somni, o sigui, per mi la feina de l'ACB a la Copa del Rei era la feina dels meus somnis, sempre dic que haurà sigut la meva millor feina. La vaig aconseguir per tossuderia, és a dir, de veure que buscaven un perfil, jo no tenia exactament aquell perfil, però vaig investigar per LinkedIn quines eren les persones que prendrien les decisions d'aquella contractació, m'hi vaig ficar en contacte amb la sort que eren de Girona, i bueno, em vaig presentar, vaig explicar tot el meu currículum dins del món del bàsquet, vaig presentar com a projecte el llibre de protocol que ens feia fer la Rosa Cullell per evidenciar tot el tema de gestió d'esdeveniments i protocol. Per tant, el que us deia, que aprofiteu cada projecte que us posin a sobre la taula perquè no sabeu mai, i em van agafar. Jo tenia l'obsessió de poder treballar per al club de ciutat, no? En aquest cas el femení, l'Uni Girona, perquè com que sóc una dona doncs em cridava més aquest. El mateix, ara com a autònoma, van treure una oferta de treball i jo pensant, hòstia, això hagués passat mig any enrere. Abans de... jo em presento una en aquesta oferta i hauria sigut la feina de la meva vida. I vaig dir, doncs jo m'apunto. I me vaig apuntar i quan vaig ser davant de l'entrevista els dic, bueno, que jo no puc ser una treballadora a l'ús, que jo sóc autònoma i el que us puc oferir és això, els que si indemnització i per algú el pressupost, el que sigui, no arriba la subvenció, l'ajuda, podem parar la col·laboració, que estic actualitzada per les coses, pum, 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 dues temporades amb ells fins l'any passat que hi va haver la fusió amb el bàsquet Girona. Jo, com a fanàtica del bàsquet, poder treballar colze a colze amb la Laia Palau, és que no es paguen amb diners, és a dir, també quan sou torns que es paga emocionalment. En el procés de la fusió, a sopar amb Marc Gasol i dir, hòstia puta, que és un campió de l'NBA. Jo, quan era aquí al vostre lloc, no hauria dit mai de la vida que hauria treballat colze a colze amb aquestes persones. Llavors, repeteixo, no accepteu un no com a resposta i no us limiteu. No sabeu mai on us portarà la vida i Girona, com deia en Manel, és molt potent. Hi ha gent molt bona, hi ha molta feina, per tant, endavant.
Bé, jo també segueixo una mica la línia, és que al final crec que el missatge és aquest, aprofitar els projectes. Jo el que tenia en ment contestar era el fet d'acumular el màxim d'experiència, no? Perquè crec que de fet és una mica una broma recurrent que quan tu vas a buscar feina et demanen que siguis carn fresca, no? Jovent, no sé què, amb idees fresques, tal, no sé quantos, però que ja portis 15 anys d'experiència. I dius, clar, una cosa és com difícil, no? Incompatible. Llavors, jo, el meu jo de la uni, que crec que ho vaig fer, li diria això, no? Que aprofités per acumular molta experiència. I jo, per exemple, també amb dos casos concrets, anys A, quan jo estudiava, les pràctiques no eren obligatòries. Jo vaig escollir fer-les. I a més feia, era un conveni de pràctiques de 4 hores al dia, però jo en feia 6 i no les cobrava, no cobrava ni un duro, el qual això diu cosa qui em va oferir les pràctiques en el seu moment, però ho feia per ells, ho feia per mi, perquè jo pensava aquestes 6 hores que tu estàs invertint cada dia és una oportunitat que tens d'estar dintre una agència, veure com funciona, veure els diversos departaments, tractar amb client, aprendre coses, veure ells com gestionen, veure què t'agrada, familiaritzar-te amb coses, vull dir, i a més jo treballava els caps de setmana, però era el fet de dir, ostres, tinc l'oportunitat de ficar un peu aquí dintre, si jo és on vull treballar o el que em vull dedicar quan surti d'aquí, jo hi dedico totes les hores que pugui, no? Llavors, crec que això és un bon consell intentar, no fer pràctiques no remunerades, eh? Això no és un bon consell, però sí aprofitar per amassar experiència, per aprofitar oportunitats, tot el que pugueu. També recordo un altre projecte que si no recordo malament també era opcional d'aquí de la uni, que ens van posar en contacte amb empreses locals que necessitessin fer projectes i era en plan, bueno, us posem en contacte amb estudiants de la facultat i a peu de carrer, a treballar, a veure el que és de debò, no? I en el meu cas, el meu grup, perquè també vam fer-ho amb grup i amb equip, això que dèiem, que al final és la realitat, que treballes així, ens va tocar amb el Banc de Sang i Teixits fer una campanya d'intentar recaptar el màxim de donants de sang per una campanya que es feia aquí a la facultat. Una mica el que deia la Txell també, no? De dir, jo en aquell moment, ara poder sonarà també com superantic tot això, però el programa de TV3 de l'APM, que us parlo doncs, de fa 13 o 14 anys, doncs, era un boom espectacular, ens vam posar en contacte amb l'APM, amb la persona en aquell moment era l'Homo APM, que en aquell moment era una mica una mini celebritat, ens va ajudar a venir aquí, ens va ajudar amb la campanya, vam estar uns mesos pencant moltíssim per amor a l'art, i recordo doncs, que vam passar de que l'any anterior havien tingut 270 llargues donacions a quasi 1.200, no? I dius, hòstia, a més és un projecte xulo perquè és una cosa maca i aprens molt amb aquestes coses. Llavors, tota aquesta experiència que podeu acumular és això, llavors quan surts, no? El que deia abans en Carles, tu vas a qualsevol lloc, suposant que no vulguis emprendre, i et diuen, bueno, doncs què has fet a la uni? Jo ja entenc que potser no portes experiència, però em portaràs un portfoli, em portaràs unes idees, em portaràs un algo que em pots ensenyar, no? Llavors, tant si tu vols emprendre com si el teu pla de vida és un altre, aprofitar aquests anys per generar aquesta experiència és vital.
A veure què dic ara, jo. Jo el que us diria, una mica seguint el que ha dit en David, és pràctiques, pràctiques, pràctiques. Sé que teniu les pràctiques obligatòries a quart, però hi ha les pràctiques extracurriculars que les podeu fer des del minut 1. És a dir, des que entreu en el grau podeu fer les pràctiques. Feu-les, perquè esteu en una carrera on toqueu moltes coses i després sortiu dient sé fer de tot i no sé res. O sigui, de tot i de res. Quan feu les pràctiques, a part de tots els treballs que feu a la carrera, en l'assignatura, aquí us n'adonareu i direu, vale, tinc curiositat pel community manager. Bueno, l'he tocat i, doncs no, potser me'n vaig més al disseny. Si ja heu provat, ja heu fet aquest recorregut mentre esteu aquí, quan sortiu, ja heu fet uns 4 anys que us has estalviat de fer-los després. Ja, i com han dit abans els meus companys, mai tornareu a tenir tant de temps lliure, per així dir-ho, tant de temps com el teniu ara. Un cop sortiu d'aquí, el temps es va esgotant. I quan arribeu als 30, encara menys. Llavors, pràctiques. És a dir, és l'única manera que podeu despertar aquella curiositat, provar a veure si realment us interessa, si no us interessa. I després, amb això, ja començareu també a veure si sou més d'emprenedoria o per altra via, que doncs, ser el millor treballador o millor treballadora de l'empresa. Ser l'especialista del teu àmbit. Perquè competència, com hem dit abans, ho som tots. Hem de col·laborar. Cada any es graduen moltíssima gent com vosaltres. La tecnologia ens va menjar en terreny. És a dir, fa gairebé 8 anys, com deia en Carles, nosaltres l'Instagram el començàvem a tenir i estem parlant de fa 8 anys. És a dir, sembla que aquí que tinguem 60, però és que això va molt, molt ràpid. Avui tenim ChatGPT i Gemini, d'aquí 2 anys vés a saber què surt. Saps? Llavors, això només ho sabreu si esteu al dia, teniu curiositat, teniu intriga per saber com està el món, com va i anar a especialitzar-vos, sobretot. L'especialització serà la clau del vostre futur.
Moltes gràcies a tots i totes. Jo voldria dir-vos que una mica el sentiment que jo tinc de tot el que han explicat ells és de dir, aprofiteu al màxim els recursos que teniu aquí. A nivell d'assignatura, a nivell de professorat, pregunteu, no aneu només per treure un 5. Aquella frase que jo vaig dir el primer dia només d'arribar aquí, aprenem entre tots. Podem aprendre del professor, podem aprendre del company que sap moltes coses d'algun tema específic. Per tant, ha de ser un aprenentatge constant. Aquest aprenentatge serà la part més enriquidora i que us permetrà el dia del demà afrontar-vos els problemes. Tenim aquí suport. Segur que si tots vosaltres doncs, contacteu amb el LinkedIn o amb alguna xarxa social amb tots els ponents, ells estaran a la vostra disposició i segur que us ajudaran en tots aquells projectes que vosaltres els hi demaneu. També tenim el professorat d'emprenedoria. Aquí ens acompanya en David, també hi ha el Quim Godaiol que no ha pogut venir, però també són els dos professors que tenim d'emprenedoria. I després la resta de professorat. Ens podem ajudar amb tema de pràctiques. Vull buscar una empresa per treballar a l'estiu, vull fer unes pràctiques, això que comentava la Cristina. És fonamental, us ho diguem des del primer curs. El que passa que hi ha vegades que les coses que dius semblen, no, jo vull anar per l'aprovat, vull anar fent. Llavors, això no us enriqueix com les oportunitats que teniu aquí per poder fer totes aquestes coses. Per tant, jo us demanaria doncs, que després d'aquesta xerrada, doncs que us faci una mica de reflexió i us ajudi a que aprofiteu al màxim doncs, tot el que tenim aquí a la facultat, que és molta cosa. Ja per últim, vaig a fer una darrera pregunta a tots els ponents i és la següent, segons la vostra experiència, com podríeu motivar, que això és una cosa important, no? Motivar a tots aquests estudiants que tenim aquí en el seu projecte. Com ho faríeu vosaltres per motivar-los? Perquè hi ha vegades que veig alguns estudiants que sembla que no estiguin prou motivats, no? Costi, que no hi ha maneres d'arrencar. Doncs a veure com ho faríeu. En tot cas, també començarem per aquell costat, així la Marina estarà contenta.
Intentaré anar una mica ràpid, que ara he vist, queden 15 minuts. I així també, si algú dubtes o alguna cosa, doncs podem comentar. Per mi hi va un moment, sobretot amb el Covid, que suposo que tots tinguéssim l'edat que tinguéssim, no va ser un moment de parar i de preguntar-nos coses, no? Què estem fent, cap on estem anant. Doncs per mi hi va haver un moment de dir, aviam, si jo estic aquí fent un grau, l'estic fent per algun motiu, no? Si estic aquí estudiant, si estic preparant-me, d'aquí 3 anys, i va ser 2 anys després, 2022, jo estaré allà fora. Per tant, d'alguna forma em vaig assabentar que la vida no només és que passi ràpid i que n'hi hagi una, és que és ara. O sigui, si no em posava en aquell moment, ara mateix, doncs és que no estaré aquí. Per tant, és molt divertit, ens ho hem de passar molt bé, viurem molts anys i està superbé, però, com es diu ara, no? Looking. O sigui, hem d'estar concentrats i si això no és el que voleu, està superbé, a la següent cosa, però no perdem el temps, perquè sembla que hi ha molt de temps i amb el doomscrolling el temps és allà infinit, però de veritat, és un instant superràpid. I del moment en què va caure el Covid, el que jo vaig graduar van ser 2 anys que no em vaig enterar. Per tant, la meva motivació seria que si sabeu o teniu com una petita espurna d'un interès, intenteu avivar-la al màxim i aviam on us porta.
Jo el que diria és que si a todo, és a dir, tot el que us passi pel cap, si a todo, go ahead, perquè de vida n'hi ha una, no? Una mica el que diuen filosòficament, i que la vida es tracta de decisions, no? El moment en què jo vaig prendre la decisió de tirar endavant allò o si hagués decidit no tirar endavant, doncs què hagués passat, no? Si hagués decidit no fer allò i fer l'altre, què hagués passat, no? Llavors, que no els faci por prendre decisions, però la vida està de prendre decisions, no? D'haver vingut avui, jo crec que és una decisió encertada, o no, perquè potser tenia algun altre millor plan, però crec que la vida es tracta d'això, no? De que cada dia prengueu les millors decisions que us passin per davant, perquè el conjunt d'aquestes decisions us portaran més a prop d'aquest èxit personal, no? L'èxit que està molt vist, no? a Instagram, no? De que hi és un cani que es posa sobre un Ferrari i que et venen que això és l'èxit. No, això no és l'èxit. L'èxit és que sigueu els millors de vosaltres mateixos i de que traieu la millor versió de vosaltres mateixos gràcies a prendre les millors decisions al llarg de la vostra vida professional i personal, evidentment, no? Llavors, per mi és que sigueu molt conscients de les decisions que preneu i sobretot que les que preneu sapigueu quina repercussió tenen, no? En la vostra vida personal i professional. Vale, i li passo a la companya.
Una poca cosa més a afegir, o sigui que també arran de lo que comentaves de prendre decisions, sobretot també és el tema de perdre la por, o sigui, perquè sapigueu que us equivocareu, la liareu, haureu de tornar a l'inici, però jo crec que també lo maco del camí aquest és sobretot equivocar-se i veure al cap dels anys mirar enrere i dir, ostres, ara estic aquí i tot l'esforç que compensa, al final compensa. I és això, és equivocar-se.
Jo, per motivar-vos, posant-me en la vostra pell, jo, i mira, i ara responc a la pregunta d'abans, a què li diria el meu jo d'abans. Quan estava aquí fent tercera carrera i m'haguessin dit que d'aquí 10 anys el projecte que acabo de crear a classe estaria col·laborant, faré col·laboracions amb Uber Eats, amb IKEA, amb El Corte Inglés, que eren treballs que fèiem a la uni, treballar amb IKEA. Què? Doncs fa uns mesos vam fer una col·laboració amb IKEA, o amb El Corte Inglés, o amb Uber Eats, n'hem fet un piló d'empreses que mai hagués somiat, i sincerament encara no en soc ni conscient, o sigui, és que perquè la vida corre molt i va tot super ràpid i no us n'adonareu, però l'important és anar fent passes endavant i el que vingui sense por, endavant, vinga, pum, 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 pum. I al final passen coses super guais si creus en el teu projecte i li dediques hores i esforç i carinyo. Però què més motivador d'això, no? Com un treball que podríeu estar fent vosaltres la setmana que ve, pugui esdevenir, hòstia, ja no cal que sigui l'hòstia, però que us pugui donar feina a vosaltres i seguir-vos motivant al llarg de molts i molts anys, que 10 anys són molts, i aquí seguim.
Jo us diria que no hi ha impossibles, però no hi ha impossibles no de slogan d'Adidas, d'Impossible is Nothing, i que queda molt a Instagram, sinó ho lligo una mica amb el que he dit a la primera pregunta. No hi ha impossibles si poseu actitud i poseu ganes, perquè ho han dit els companys. És que és el moment on tenim més eines. En el nostre sector, ara, és relativament fàcil emprendre. Llavors, si poseu actitud i moltes ganes i aprenentatge, perquè haureu de ser resilients, com deia la companya, que haureu, tornareu a aixecar, etc. No hi ha impossibles per poder tirar endavant projectes. I si un projecte va malament, no passa res. És a dir, aquí tenim encara la cultura del fracàs molt, que pesa molt, i aquí sí que potser hem d'agafar una mica la cultura americana de que no hi ha millor escola d'aprenentatge que cada fracàs. Jo m'he equivocat amb clients i a mi no em fa vergonya dir-ho així en veu alta. Jo he comès errors, però no m'ha tornat a passar. És a dir, en canvi, assentada en una cadira, estudiant un llibre en una classe, no ho hauria après, això. Hi ha coses que s'aprenen al carrer. Que no hi ha impossibles i que us llanceu. Que sou una generació que no voleu... Sou una mica diferents a la meva i la d'en David, poder. La seva no ho sé, però a la nostra encara... Els pares de treballar per diners, vosaltres sou una generació que prioritzeu viure experiències i potser no prioritzeu tant el treball o els diners, entre cometes, els diners els volem tots, no? Però voleu viure més experiències o prioritzeu. Llavors el món digital avui en dia ens permet crear-nos el nostre projecte i dissenyar-vos a mida en base a el que vosaltres dieu. Ara, no us creieu lo del Ferrari i veure d'un coco sota una palmera, perquè no treballareu 38 hores i mitja com en una empresa o 40, en treballareu 50 i 60 durant molt temps fins que arribarà un dia que potser començareu a tenir equip, delegar, treballareu menys hores o decidireu quan treballeu aquestes hores, que potser és més important que no treballar més o menys hores, sinó quan les treballo i com les treballo.
Jo vaig ser una mica... Han fet molt bons discursos, han donat molt bons motius. Jo crec que faré una vessant més pràctica ara, que és que al final, si tu pares a pensar, jo crec que també una mica lligat amb el que diu la Txell, no? De les mentalitats que portem. Jo, per exemple, és... Jo recordo quan vaig fer el primer canvi de feina, no? La meva família era com, deixaràs una feina estable que ells no et fan fora, que et va bé, però t'has tornat boig, no? És una mica aquesta sensació de mentalitat potser més de treballador, no? De no emprendre. Però és que si tu mires sobre paper, dius, vale, jo puc treballar per mi o per un altre, i per tant puc fer el que vol l'altre o el que vull jo, o puc fer els horaris que em diu l'altre, o puc fer els horaris que vull jo, o puc treballar a la meva manera o a la de l'altre. I resulta que, esclar, l'altre em pagarà el que ell vulgui, però que a més contractar-me li costa molta pasta, perquè ja és molt car, i dius, jo cobro tant, ja, doncs que les despeses que hi ha darrere i els impostos i tal, tela, però llavors tu perceps un sou que dius, m'agradaria cobrar més. Però si et poses pel teu compte, vull dir, potencialment podràs guanyar més diners o hauria de ser un dels teus objectius, no? En principi, llavors és com, si ho compares, dius, és que realment els beneficis de treballar per un altre o treballar per un mateix, que està clar que no són flors i violes tot, però és que d'entrada tots hauríem de tenir la mentalitat de dir, provo de treballar per mi mateix, trobo de guanyar-me jo les garrofes, de si me les guanyo, guanyar-me-les més bé, de si me les guanyo més bé, crear una estructura, un equip i tal, i encara petar-ho més, i si no me n'en surto, me'n vaig a treballar a casa d'un altre. No fer-ho al revés, no dir vaig a buscar feina i encara gràcies i no sé què, i ai, quina por si em prenc. No, és que som burros, hauríem de fer-ho al revés, no? Llavors jo crec que com a motivació base, més enllà de les inspiracions, del que et pugui agradar, del no sé què, ja és que només la part pràctica, si tu pares a pensar, dius...
Jo faré un mix una mica de tots. Agafo el que ha dit la Marina de la por i jo li afegeixo la vergonya. És a dir, no tingueu vergonya en fer el vostre projecte, en equivocar-vos. La vida és assaig, error, assaig, error. És a dir, i això és cíclic. O sigui, no hi ha un moment que dius ho faig tot perfecte, ho tinc tot controlat i tot va bé. Sempre hi haurà alguna cosa que et farà tornar a parar i tornar a començar. És a dir, la vergonya, la por, que no us freni, que no sigui una barrera per ser vosaltres mateixos i per fer allò que vulgueu. I el que deia en David, quan emprens, quan ets treballador, tens diners, però no tens vida. Almenys en el meu cas. I ara tinc vida, però no tinc diners. Perquè, clar, vosaltres ja porteu més. En diferència d'ells, ells porten més temps sent emprenedors, jo faig un any, i els inicis són durs. Són durs, els has de ficar moltes hores, molts diners, molts documents, molts de tot, i al final ets tu sola, contra el món, però amb la teva idea i defensant-la, i a més amb l'edat. Per això dic, quan més joves tingueu aquesta idea, encara que sou joves i vulgueu emprendre i dir tiro endavant amb aquesta idea i vaig a provar-la, millor, perquè després ho voldreu anar fent, que sí que és veritat que l'edat no us frena, però hi ha més inconvenients. És a dir, la vida et va posant doncs, més barreres en la vida familiar, etc. Llavors, no tingueu vergonya, no tingueu por i endavant. És a dir, aneu provant i segurament que us equivocareu, però no passa res. Seguireu. Si la idea és bona i creieu en ella, seguirà. I si no, aparqueu i a per una altra.
Bé, moltes gràcies. Ara ve el torn de paraules. No sé si hi ha algú de vosaltres que té alguna... Ara o mai, eh? No venen cada dia, ells. Ara és l'oportunitat. No en teniu cap de pregunta?
Hi ha algú que tingui alguna idea de projecte?
Vinga, va.
Bé, jo volia fer una pregunta. Vale, a l'hora de, com deia, com ho portaríeu? Perquè és difícil doncs, poder començar a confiar en una altra persona fins al punt de dir, ostres, hi ha certes feines que jo estic venent a un client que te les confio a tu i que doncs, començo a despreocupar-me per, com heu dit abans, començar potser a tenir més hores lliures o poder organitzar-te el temps com vosaltres vulgueu. Doncs, això. Com aconseguiu delegar d'una forma de quedar-vos una mica tranquils?
Bueno, va molt bé, bàsicament perquè ara mateix tinc un equip a Vic treballant i llavors com ho faig, no?, per poder estar d'alguna forma tranquil. Hi ha molts mètodes per poder delegar, un d'ells és fer la part de reporting, bàsicament que ell t'entrega una sèrie de tasques fetes i et reporta constantment doncs, totes les tasques que fa, no? Al principi, de mentre no tens aquesta confiança plena cap a aquesta persona. A més, també hi ha molts protocols que s'han de redactar com tu vols que faci la feina, perquè si no hi ha una mica de gap, no?, de com ell l'entrega i com tu vols que faci la feina. Llavors, si tot queda molt clar, per exemple, li fas un protocol, no?, de has de redactar això o has de fer aquest copywriting d'aquesta forma, no hi ha marge d'error i quan més concret sigui, millor, perquè tu li podràs dir no et pago perquè no ho has fet així, o et pago menys perquè jo ho he hagut de rectificar. No? Llavors, tu has de tenir arguments perquè el dia de demà poder-li justificar per qual li retalles calés o no, o pel qual li augmentes, perquè potser ho ha fet genial, el client està superconvençut i tu el vols premiar per tal de lligar-lo i donar els incentius. No? Llavors, nosaltres en la nostra empresa tenim tant incentius com penalitzacions. Nosaltres, qui ens arriba tard a l'empresa, li traiem calés. Qui no porta el material a l'empresa, li traiem calés. Ara bé, si em fas facturar, suques, eh? Suques i t'emportes pasta. Llavors, bueno, jo crec que la política d'incentius i penalitzacions també és una molt bona eina. No sé si ho compartiu.
Jo soc una mica més pràctica. Hola, ara. Quan comences a tenir equip, jo crec que el seu és, sobretot, transmetre 100% com vols que... O sigui, com entens la teva empresa i com vols que... company. I hi ha una reunió, vens amb mi, a l'endemà una sessió de fotos, vens amb mi a veure com et comportes, perquè així jo també puc veure com es comporten amb el client o en l'àmbit laboral. Anem a una reunió i no avises i vale, doncs la portaràs tu. I així, mica en mica, també és la pràctica de les persones que estan amb tu, treballant dia a dia, que es puguin desenvolupar i sobretot que facin com tu vols i com creus en la teva empresa.
També heu d'acceptar, hi ha un procés personal, d'acceptar que no faran les coses com tu. Llavors, abans ho parlàvem, teníem la confiança. Pots o buscar un mini jo que faci el mateix que tu, o pots buscar algú que complementi i faci millor la teva feina. O coses, delegar coses que tu no sigui la teva àrea d'expertise i buscar algú que sigui millor. Jo et poso el meu cas molt fàcil. Jo tinc la en pràctiques remunerades. Llavors, ella s'ocupa de la part de dissenyar, perquè a mi no és la meva àrea d'expertise. Llavors, no busco un mini jo, busco algú que complementi i m'alliberi hores d'algú que a mi m'emportava moltes perquè no era la especialització. I llavors, jo he hagut d'acceptar que hi ha coses que no allò i haig d'acceptar que s'equivoqui. Una part d'aprenentatge. S'ha d'equivoqui per després dir-li, ei, ho veus? Sí? A la següent això no torna a passar. I llavors un altre procés que jo crec que funciona bastant bé és, primer, jo faig la tasca, tu mires, després tu fas la tasca, jo et miro, una mica en línia el que deia ella, després ja la fas tu sol i assumeixes tu els encerts, però també els errors.
I també amb tot això de delegar, almenys quan comences emprenent amb un projecte petit, quan comences a tenir equip, també és quan el projecte creix, amb una altra mirada, amb algú que tu li has confiat i que li has donat la confiança perquè te l'ha transmès en una entrevista o perquè va entrar a fer pràctiques i us heu, bueno, heu encaixat i s'ha quedat. També nosaltres una part molt gran del creixement que hem tingut els últims anys ha sigut gràcies a l'equip que hem format i que la gent que ha entrat doncs, ha portat noves mirades, noves idees i noves maneres de fer. Que si no haguéssim delegat en el seu dia, haguéssim dit, no, tot per nosaltres, que si entro un, no ho haguéssim aconseguit, seguríssim, seguríssim.
Jo voldria només aportar-hi una cosa cap al meu terreny, en el terreny de que esteu vosaltres ara estudiant. Tot això que us estan dient, fixeu-vos, puntualitat, o sigui, vol dir que quan jo arribo a classe, puntual a classe. ho porto al meu terreny, ja us ho he dit, eh? Quan jo us dic, ell us trauria diners, eh? Vull dir que ell us trauria un punt de l'examen. O sigui, en vez de diners, en aquest cas vostre, doncs seria un punt de l'examen menys perquè has arribat 10 minuts tard a classe. Quan jo us dic, entregueu aquesta tasca tal dia, s'ha d'entregar aquell dia. Mireu, jo ara us explicaré algunes experiències d'exestudiants que m'han arribat, no? Un estudiant que va acabar el grau però no té el títol. I direu-me, com pot ser això? No tenia el B2, no tenia el certificat d'anglès, va voler fer un màster, no va poder fer. Per tant, és allò que des de primer curs ja sabeu que necessitareu el B2. Per tant, és allò de dir, quan jo estigui a tercer ja he de tenir aquest certificat. Si no el tinc, doncs he de buscar la manera de tenir aquest certificat. Si no, no tindré el títol i no podré fer el màster. O no em podré presentar a unes oposicions que hi hagin amb el títol. Per tant, totes aquestes coses també les heu de tenir presents. Quan diguem una data d'entrega, ha de ser aquella data. Vosaltres, si us presenteu a un concurs i us diuen aquest treball ha de tenir 20 planes, doncs aquell treball ha de tenir 20 planes. Perquè si en té 22, per als que són els del tribunal, els és molt fàcil. Aquest en té 22, fora. En tenim 150 de treballs. Per tant, heu de seguir les instruccions que us donguin. En treballs, ser puntuals, totes aquestes coses. Moltes vegades, dins de les empreses, jo també he estat molts anys dins d'una empresa. Jo, l'empresa on estava, teníem 150 treballadors. I una de les coses que és important és, a part dels coneixements que vosaltres tingueu, és l'actitud. L'actitud és molt important. Sempre heu de tenir una actitud positiva, constructiva, no destructiva. No anar allà i dir, mira, encara en parlàvem amb la Txell fa un moment, falta un minut, hi ha un minut, ho pago l'ordinador, pago tot. No, vull dir, a veure, vosaltres esteu treballant, esteu donant un servei, si un dia fa falta quedar-se més estona, us quedeu més estona. Allò de les classes, doncs és el mateix. No, ja quan falta mitja hora ja tinc el tren, tinc la no sé què, tinc el no sé quantos, tal, aprofitar-ho al màxim. Hi havia més preguntes.
Puc afegir una cosa només? Clar, us ho he dit en Manel i us ho esteu prenent com és el coordinador, m'és igual. Crec que canviar el xip, nanos, i us ho dic molt sincer. Em dóna la sensació que des de fa uns quants anys la universitat us l'apreneu com el que hi ha després de batxillerat. I no. Oi que sí? I no he parlat amb ells, ja us prometo que... I tampoc em paguen per estar aquí dient-vos això, o sigui que no us penseu que estic comprat. No és el que ve després de batxillerat, és el que ve abans de la vostra feina i de la vostra... Ja no sou uns nens petits que van a l'escola, que venen aquí a escoltar, aviam què em diuen. No, no, us esteu muntant les vostres vides reals. Aquí 5 anys, dependrà del que esteu fent avui, demà, aquí. Si esteu aquí mirant el mòbil, si esteu aquí tal... De tot aquí, us esteu jugant la vostra vida i crec que no en sou conscients. Ahí lo dejo.
Que jo tinc una pregunta que potser és més per l'Àlvaro, perquè els altres ja havíeu treballat en empreses, ja havíeu tingut clients de, com del que us agradava, però... Quan surts de la uni i decideixes com seguir la teva passió, com trobes els teus primers clients?
Clar, els meus primers clients van ser la Facultat de Turisme, treballant a la productora, i després van ser professors associats de la Facultat de Turisme. Perquè hi havia un professor que havia de fer una xerrada gravant per aquí, per la muntanya de la O a Sant Daniel. Álvaro, pots gravar? Home, i tant que t'ho puc gravar. I després, en Gil, tenia un viatge a Menorca, tal, doncs anem una setmana a Menorca a treballar. Després, hòstia, Girona Secreta necessitava tal, doncs mira, doncs si puc, vaig i tal. Amb la Cristina després i així. I a partir d'aquí, també és cert que d'una forma molt orgànica i amb el pas del temps, doncs, Álvaro, passa el teu contacte perquè hi ha una empresa que necessita un vídeo i tal, i et diuen, has fet aquest vídeo? I tu dius, no, aquest no l'he fet, però he fet un altre que s'assembla, per tant, te'l puc fer. I aleshores passes el pressupost, tarda un mes i mig i diuen, vale, Álvaro, gravem la setmana que ve. I aleshores vas, graves, i d'aquest vídeo en surt un altre i no te n'adones i portes 4 anys treballant d'això.
Les relacions són molt importants. contactes que feu aquí també són els professors que teniu. I la imatge de els professors, els associats, que estan de fora, hòstia, si queda malament els professors, pot anar a pico.
Jo concordo molt al final amb això, amb el tema de... És que el boca-orella, almenys en això, la gent que oferim serveis, per mi és essencial. De fet, jo, quan jo vaig fer el servei, jo tenia 3 clients fixes, val? Que eren gent que m'havien manifestat que volien seguir treballant amb mi, però no amb l'empresa. També això em va facilitar de dir... Per què? Però jo he arribat a tenir 25. I absolutament tots han vingut sempre al llarg d'aquests 4 anys, no tots, vull dir, s'han anat renovant o perquè les coses canvien i tal, però vull dir, si tu intentes fer, mentre en trobis un i intentes fer la feina molt bé i que quedi molt content i aportar un plus i tal i qual, és que d'aquell te'n vindran d'altres. O sigui, es comença a desencadenar un efecte bola de nieve que realment, a més, amb el temps ho vas veient que un client que t'ha vingut referit o de boca orella és potencialment millor que un altre client que t'ha vingut a porta freda o perquè l'has anat a buscar tu o perquè ha vist un anunci teu a Google o perquè venen amb uns altres ulls. És a dir, venen algú amb qui confien, els hi ha parlat bé de tu, els hi ha ensenyat la teva feina, tenen bones referències, llavors és molt més fàcil treballar-hi, són molt més agraïts, valoren molt més la teva feina en tots els aspectes. Vull dir, el repte poder és això, trobar el primer, no? Quan trobes el primer, si tu t'ho curres, d'aquell te'n sortiran 2 més i dels altres 2 te'n sortiran 5 i crec que és bastant així.
Jo afegiré un punt d'allò. I serveis, que és el nostre cas, tu ja tens potencials clients a la teva vida real. Jo quan vaig començar, els meus 2 primers clients van ser la meva nutricionista, que li vaig dir, hola, m'he posat, tal, veig que el tema de les xarxes, mira, et faig una proposta, tal, tal, tal. Primer client, no ha deixat de ser client. El segon client, la meva perruquera. Jo anava allà i deia, ostres, és que teniu les xarxes, les fotos... Mira, què tal, si poséssiu aquí tan sols un trípode fixe que quan la gent... A veure, va, parlem, sentem-nos un dia. Segon client, i vull dir que al nostre voltant ja tenim molts potencials clients, però ens hem d'atrevir a perdre la por i a perdre la vergonya i dir en veu alta de, no, és que tinc un projecte... No, és que... treballo d'això, et puc oferir un servei d'això. I una altra cosa que es pot fer, tot i que potser no és la més recomanable, jo ho he fet per introduir un servei nou, clar, no tenia portfoli, no sabia gaire com poder-lo vendre, doncs amb clients que ja els oferia un tipus de serveis, els vaig fer aquest servei gratuït, genero portfoli, els hi deia el valor que tenia, no? Això té un valor de tant, jo tot ho faig perquè hi ets client, i jo vull començar-lo a oferir, genero portfoli, el puc començar a vendre i trobar clients d'això.
Hi ha alguna altra pregunta?
Hola, no sé si tindré sort amb el micro, no? S'ha d'estar aquí, et dius, eh? Vale. Res, molt ràpidament, jo, abans que res, agrair en Manel que hagis organitzat aquesta xerrada, perquè ha sigut molt, molt interessant. Jo, en aquesta doble vessant de professor i emprenedor, bueno, dic que els professors que no són associats també tenen vida fora, eh? Però bueno, ja s'ha entès el que volíeu dir. Jo estic d'acord en el 100% de tot el que he dit, a més, com que jo també sóc emprenedor de projectes molt diversos, em sento identificat amb totes i cadascuna de les paraules, consells, frases, errors, vivències que expliqueu. Jo l'única cosa que us diria a vosaltres és que aquesta xerrada d'avui i tots els inputs que pugueu rebre d'emprenedors al llarg de la vostra vida, però crec que la xerrada d'avui especialment perquè són els vostres companys de fa 5, 7, 10 anys enrere, ho guardeu en un potet. Ho guardeu en un potet perquè això us servirà molt tant si acabeu decidint en algun moment emprendre com si decidiu no fer-ho. Entre altres coses, a més, perquè a la vida fareu moltes coses i segurament hi haurà èpoques a la vida en què treballareu de freelance, hi haurà èpoques que treballareu per un altre, hi haurà èpoques que tindreu clients, hi haurà èpoques que no, per tant, depèn, a més, sou d'un sector, ja ho heu vist, que dona molt per la petita empresa, microempresa, no? Autoocupació, per tant, és una mica això. I simplement això, dir-vos que guardeu cadascuna d'aquestes paraules en un potet, perquè és on segur que us servirà molt al llarg de la vida, feu el que feu.
No hi ha cap més pregunta? Gràcies, David, per l'aportació també. Ell, com a expert també, doncs, en emprenedoria. Doncs bé, doncs, si us sembla, doncs, clausuraríem aquí l'acte. Doncs, donar doncs, moltíssimes gràcies. Jo demanaria un aplaudiment de forma individual per cada un. Per l'Àlvaro, per en Gil, la Marina, en Carles, la Txell, en David i la Cristina. Moltíssimes i moltíssimes gràcies per haver vingut aquí i donar-nos aquestes lliçons. Jo crec que són lliçons de vida. Gràcies a tots i, bueno, si voleu fer-los alguna consulta, també ja sabeu que ells estan oberts després, a part d'aquí de la sessió, doncs, de fer qualsevol consulta. Gràcies a tothom. Si voleu aigua, aquí hi ha aigua.